dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, Parlem-ne. Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts al Parlem-ne, el programa per on passen els regidors representants dels partits polítics que tenim a la localitat, amb representació en el plenari de l'Ajuntament. Avui encetant un nou cicle el Partit Popular i en la seva representació el seu regidor i portaveu, el senyor Ricardo Lleó. Regidor, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, ja ha passat pues, un mes i pico aproximadament des de la darrera vegada que vostè va ser aquí. Clar, la veritat, no sé si hi ha moltes coses que han canviat. El fet de no produir-se, per exemple, alguna sessió plenària que faiga que, bueno, que vagin evolucionant els temes, per exemple. En tot cas, sí que recordant una mica l'última ocasió que vostè va estar en aquest programa, vostè va insistir molt en el tema econòmic, en demanar prudència a l'equip de govern, en anar en compte sobretot de mirar-se els números de l'Ajuntament des del punt de vista percentual, des del punt de vista de les dades fredes, i sobretot pues, això, demanant prudència i advertint de que a poc a poc pues, podia produir-se un xoc de liquiditat, donat que, bueno, pues que per una banda quedaven moltes coses a cobrar per part de l'Ajuntament, i si la despesa corrent pues, no es controlava, el fet de que els ingressos fossin menors que en altres ocasions degut a la situació econòmica, pues això podia acabar provocant problemes greus a l'Ajuntament.
Bé, certament, en 3-4 setmanes, en el que és la vida d'un ajuntament en general i l'aspecte econòmic en particular, pues poques coses poden canviar, no? Per tant, la crida a la prudència que es feia fa 3-4 setmanes que vam parlar del tema, doncs continuem amb el mateix vigor i amb la mateixa actualitat, no? L'equip de govern ha pogut sentir algunes declaracions, no? En el sentit de que es diu plenament conscient, i això fa que bé que el pressupost contempli una reducció de la despesa corrent en un 14%. En altres, el que recordem és que tots els pressupostos no s'han complit, no s'han complit en el capítol d'ingressos, que han estat menys del que es preveia, i no s'han complit en el capítol de despesa, que ha estat més de la que es preveia, no? Per tant, que el pressupost pugui contemplar una reducció de despesa corrent d'un 14%, el que ens diu és que el govern és plenament conscient del que cal. Una altra cosa és que sigui capaç de dur a terme, no? Ja vam avisar, o ja vam dir l'última vegada que vam parlar, el fet de que hi havia una sèrie de diners per convenis que s'estaven contemplant que no s'havien cobrat a dates d'avui, i com hem dit abans, un mes després continuen sense haver-se cobrat, no? Si més no, totes aquelles obres en un principi que, pues, bueno, que venien apoyades, que venien fonamentades amb una sèrie d'ingressos, i estos no es produeixen, poden provocar aquests desequilibris als que fem menció, no? Que pot arribar inclús al xoc este de liquiditat que diem en un principi, no? Per tant, la crida de prudència continua sent la mateixa. Passen els dies i aquests ingressos extraordinaris, com poden ser per convenis, no entren, no acaben d'entrar. Entenem en el bon entès que el govern està intentant que entrin per tots els mitjans, però el fet de que no entrin ens dona la convicció de que per ara o a hores d'ara els esforços que pugui fer el govern pues, són infructuosos en el sentit de que aquests ingressos dels convenis pues, no entren. No? Per tant, això ens ha de fer tindre més cura encara, si cal, i més prudència, no? Més si tenim en compte l'entorn econòmic al que ens referim en diverses ocasions, en el sentit doncs, bueno, que l'entorn no és el més apropiat per preveure grans ingressos com en altres èpoques o en altres moments sí que ha tingut l'Ajuntament i que, per tant, sense ser absolutament crítics amb la política de tirar endavant algunes infraestructures en el que comporta de dinamització econòmica local, sí que el fet de que l'entorn estigui bastant deteriorat, l'entorn econòmic, fa que esta política no està excessivament en contra, però que no pots fer grans polítiques en aquest sentit, no? Perquè al final són una sèrie d'infraestructures que s'han de pagar, que estava contemplat pagant per una sèrie d'ingressos, entre ells els convenis, i que si això no es produeix sí que hauríem de ser capaços de poder fer front, no? Jo sempre he dit que d'alguna manera l'endeutament per si sol no és important, sinó que lo important és la capacitat de poder fer front a l'endeutament, no? Hem de tindre en compte que l'augment del deute que s'ha anat produint en els últims temps, en els últims anys, tot i que percentualment, que és tal com li agrada parlar al govern, en percentatges, pues està arribant ja als nivells que ells critiquen o criticaven, no? En el 50, en el 60%, entre el 50 i el 60% del pressupost, no? Per tant, són en fi, percentatges ja que ells mateixos han qualificat d'importants quan no tenien la responsabilitat de govern, i hem d'entendre que si eren importants abans els dos percentatges del 50 i el 60% d'endeutament, també ho són ara, no? Molt més si el pressupost, doncs, si abans parlàvem de 6, 7, 8 milions d'euros, ja en parlem de 10, 12, 15 o 20, aquest percentatge comporta xifres absolutes molt més importants, no? Per tant, no tenim res contra el deute, sí contra la capacitat de fer front, i el que posem de manifest, el que venim advertint, és que el govern que té totes les eines i el govern que té absolutament tota la informació a través dels seus tècnics, de si l'Ajuntament és capaç de fer front amb aquest endeutament que va endavant, no? El govern sempre, quan ha parlat de política econòmica, ha ficat només tres paràmetres damunt la taula, endeutament, romanent de tresoreria i estalvi, i són tres paràmetres que s'han anat deteriorant en el transcurs del temps, no? Si fa 4 o 3 anys parlàvem de romanents de 2 i 3 i 4 milions, ja parlem de romanents de 100 i 2 i 300 mil euros, no? Si parlàvem d'endeutaments percentuals del 20 i el 25% del pressupost, i estem parlant d'endeutaments del 60%, no? I si parlàvem d'estalvis nets d'un milió i un milió i mig d'euros, estem parlant ara de 80 i 90 mil euros d'estalvi, no? Per tant, el deteriorament d'aquests paràmetres que l'equip de govern utilitza per explicar la seva política econòmica, el que es pot veure és que s'han deteriorat de forma important, no? I hem de tindre en compte que si els ingressos que fèiem menció abans doncs no s'acaben produint, l'Ajuntament també té a curt plaç ja obligacions, no?, que acometre, com podria ser tot aquest endeutament que s'ha anat acumulant i que s'ha anat fent via crèdit o via crèdit bàsicament amb anys de carència, ja aviat començaran a vèncer i aviat començarem ja a haver de pagar este deute, no? Per tant, d'alguna manera en un entorn que no es preveu econòmic, que no, en general, que no preveu una sortida ràpida, i sí, molt lenta i durant molt de temps, haver de fer front als 3 o 200 o 300 o 400 mil euros entre interessos i amortització, pues pot ser greu, no? Podria arribar a ser greu. Per tant, la crida a la prudència continua sent la mateixa, que facin bon ús de tots els instruments que tenen, que són molts i potents, que ens unien els tècnics, hi ha bons tècnics a la casa, hi ha bona gent bona que coneix tots aquests temes i que d'alguna manera al final és l'equip de govern el que decideix, no? Per tant, que no només que els escolti, sinó que també agafi el seu propi criteri, que és el que convé, perquè a vegades la rentabilitat, podríem dir, a curt plaç sol ser pues, una pèrdua a llarg plaç, no? Per tant, ara que també he sentit per part de l'equip de govern pues, anunciar que hi ha dos de les grans infraestructures pues, es posaran molt aviat en marxa, hem de dir també pues, que d'alguna manera l'Ajuntament té uns compromisos com podria ser de fer front al pagament del pàrquing soterrat i haver també de garantir una rentabilitat a la piscina que en un futur i en els propers anys, no, al voltant del 15% en la projecció a aquests anys, no?
En tot cas, l'Ajuntament ha dit, bueno, l'equip de govern va dir que l'aparcament estaria en marxa abans d'entrar al mes de juliol, al voltant de Sant Joan, i que la piscina, pues, tot i que s'acabarà abans, s'ha de fer un rodatge de l'aigua i tal, que també podria estar en marxa a primers de juny.
Sí, sí, he dit que molt aviat, no? Tampoc ve de 15 dies i de 20 dies, però que molt aviat estaran en marxa i això també no només estaran en marxa les infraestructures, sinó que també es posaran en marxa les obligacions de l'Ajuntament, no? Per tant, l'Ajuntament, l'equip de govern en este cas, té que tindre molta cura i tot allò que ens han anat presentant i ens han anat explicant, tant se val als plens, als diferents plens, com a la cala gestió, tot allò que ens han anat explicant documentalment i avalat per tècnics, pues, s'haurà de demostrar que era veritat, entre altres coses, perquè pues, bàsicament els partits de que estem a l'oposició davant d'aquestes, podríem dir, d'aquesta informació, d'aquests informes documentals, pues, han dat suport, no? Sempre creient-nos el que ens presentaven els tècnics, els que estan al servei, en aquest cas de l'equip de govern i de l'Ajuntament per extensió, no? Per tant, la prudència ha de continuar, i si en algun moment no l'han posat, pues, va ser en hora de que la posin, no? Entre altres coses, perquè els que podem sortir beneficiats o perjudicats és el poble, no? Repeteixo, d'aquí poc pues començaran a vèncer crèdits, a vèncer pues, les carències, no? I per tant haurem de ja d'incorporar els diferents pressupostos que es vagin produint pues, l'any que ve, l'altre, en fi, haurem d'anar incorporant ja, fin, ja pues, el rebaixament d'amortitzacions i el pagament d'interessos, a més de les obligacions contraigudes en tant se val si és el pàrquing amb el pagament dels diners del pàrquing com amb les garanties que ha ofert l'Ajuntament a l'adjudicatari de la piscina de que pues, bueno, es mourien les xifres en un nivell determinat, no? I per tant l'Ajuntament ha de posar tots els esforços a que això sigui així, a moure-nos en aquestes xifres, entre altres coses, perquè si no fos així, pues, senyal que tot el que han vingut explicant i tota la paperassa que ens han anat portant i tots els informes i tots els documents pues, serien incerts, no haguessin estat certs, i hauríem de sospitar que pues, bueno, només es va fer per a poder aconseguir el suport dels partits de l'oposició, que evidentment ha tingut davant de tota la informació que ens han anat presentant.
Més coses. Per exemple, arribat al punt econòmic, vostè diu, home, és que els pressupostos no s'han complert fins ara. Diu, és que l'arribada d'ingressos en la situació econòmica no quadrarà. Això ja ho va dir a l'últim ple, al final. Des de Convergència i Unió s'està repetint en quant a justificar totes aquestes crítiques de l'oposició, no només de vostès, sinó de vostès, d'Esquerra Republicana, del Partit Socialista, el sentit de dir, home, a veure, fa 6 anys que sentim dir això i resulta que això va i funciona i està funcionant bé. És que, a veure, no es pot amagar una situació dolenta tants d'anys i que sigui real.
Bé, hi ha algo que és real, que ja seria el següent, no? Jo he començat dient que els paràmetres amb els que ara i abans l'equip de govern, Convergència i Unió en aquest cas, defensen la seva gestió econòmica, com serien el ràtio d'endeutament, com seria remanent de tresoreria i com seria estalvi net, s'estan deteriorant. He dit, i això és una realitat, i estan els documents a la casa, que allí on hi havia un ràtio d'endeutament del 30%, ara és del 60%, i això demostra que s'ha deteriorat. Que l'estalvi net allí on era d'un milió o un milió i mig d'euros, ara és de 80 o 90 mil euros, i això demostra que l'estalvi net s'ha deteriorat. I que el romanent de tresoreria, quan era de 3, de 4, hasta de 6 milions, ha arribat a ser el romanent de tresoreria, doncs ara és de 3 o 400 mil euros, i això també demostra que s'ha deteriorat. Per tant, és una realitat objectiva que els ràtios, els que es mou Convergència, i hem de pensar que quan dia la gestió econòmica, que tenim el ràtio d'endeutament al 30%, quan els anteriors equips de govern el tenien al 60%, i això sí que era una barbaritat. Bé, ara hi ha el TIC Convergència, hi ha el TIC al 60% també, o al 55%, entre el 55% i el 60%, i ja hi estan aquí. Amb allò que criticaven ja hi estan, no? I això són realitats objectives contrastades documentalment, i qualsevol persona que tingui interès en el tema pot mirar-ho, no? Acabat, hi ha una altra cosa, i és el fet de que, bé, d'alguna manera, quan parlem de que per exemple, un exemple molt, molt senzill, a veure, diem que tenim un estalvi de 90.000 euros, si més no, sumant-hi uns 900.000 euros de beneficis de la cala gestió. Però clar, si tenim en compte, serien uns beneficis estimats, perquè encara no s'han produït. És a dir, que sobre el paper hi ha un estalvi de 90.000 euros incorporant als ingressos 900.000 euros que encara no s'han produït, perquè els fluxos de caixa, doncs, van diferent al que seria d'alguna manera la comptabilitat real, no? Clar, és a dir, d'estos 900.000 euros se suposa, doncs, que les places de parc, o que el parc ja està tot venut, a determinat preu, i, clar, quan això es produeixi, generarà un benefici, però aquest benefici ja l'han incorporat al pressupost. I a mi les places tardaran 15 anys a vendre's, o 7, o 2, o 4, ho vas a saber, no? Per tant, poden anar, des d'un punt de vista formal, ensenyant estos números, però el que sí que és cert és que al final estos números avui encara no són euros, encara són números, i això és el que pot produir el xoc de liquiditat. És dir, que diguin, escolta, és que, a veure, és que nosaltres hauríem de tindre aquí mig milió d'euros. Però, claro, hauries de tindre mig milió d'euros quan hagués complert tot allò que tenies previst, hagués venut això, hagués arrendat allò i tal. Però això encara no s'ha produït, però si més no sí que està dins de la comptabilitat, ja, no? Per tant, és aquí, fixa't que no diem mai que no es pugui produir el que ells preveuen, sinó que el temps en què preveuen que es produeixi sigui més llarg del previst, i per tant això produeixi un xoc de liquidez, perquè una cosa és els 900.000 euros de benefici, per exemple, de la cala gestió, i en este 2010 n'hi han previst 1.200.000 euros de benefici que entren a l'Ajuntament, i este 1.200.000 euros se pot arribar a produir, no ho diem que no, però en quant de temps? Si més no, ja el tenim incorporat a la comptabilitat i ens pot donar un remanent positiu de 300.000 euros, per dir alguna cosa, no? perquè comptem 1.200.000 euros d'uns beneficis que es poden produir però encara no s'han produït. Per tant, nosaltres anem advertint el que hem d'advertir i anem demanant aquesta prudència a la que fèiem menció, no? Però el que és innegable és aquesta realitat objectiva a la que nombrava abans, no? Que els ràtios que ells mouen i els que ells pues fan, les, en fi, fan les seues explicacions econòmiques, estos ràtios s'han deteriorat i s'han deteriorat al punt, pues, bueno, de que ja estan baix mínims, en el sentit de que ja parlem d'estalvis de 80 o 90 mil euros, que tal, i, bueno, sí, però és estalvi net i, perfecte, però per a poder traure això has tingut que incorporar uns beneficis que encara no s'han produït i que poden produir-se però que encara no s'han produït, no? Per tant, sí que això et permet ensenyar uns papers i dir, guaita, veus com això està bé, però clar, nosaltres veiem papers i debatem sobre els papers i els informes, però la caixa no la veiem. En tot cas, quan ens passen els arquejos de caixa és de tant en tant i de bastant i d'any en any, no? Clar, tampoc al no tindre la informació ni les eines del dia a dia ens permet aprofundir més en el sentit de que imagina't que, bueno, que et passen un arqueig de caixa i digues que hi ha 2 milions i resulta que és justet després de pagar els IBIs per dir alguna cosa, no? Clar, allà sempre hi haurà uns diners i tal, no? Per tant, sense veure la caixa, sense veure els euros, veiem els documents, i els documents sempre hem dit que des del punt de vista formal no hi ha res a dir, ni diem res des del punt de vista formal. Però el que és una realitat objectiva, repetir això, i així estan els documents, és que els ràtios estan deteriorant-se any detrás d'any. I això no ho poden negar perquè, en fi, és els documents que ens han portat l'any passat, fa 2 anys, fa 3 anys, enguany, i per tant, si això es va deteriorant i fiquem, com venim ficant d'alguna manera, l'entorn econòmic i general, pues el tema, pues la greuja, no el beneficiem res, no el beneficiem res. Què vas arribar a tindre 800.000 o 1 milió d'euros d'ingressos per llicències d'obra i ja et tingues 300.000, però és que no es preveu tampoc l'any que ve tornem a estar amb una punta, ni d'aquí 2 anys. Per tant, és precisament això el que et fa advertir de la cura i de la prudència que l'equip de govern ha de tindre. Repetim que no diem res de l'endeutament, si són 7, si són 8, o si són 9 milions, o són 10, o arriben a ser 12, no diem res d'això, però sí que diem que vigília, ells que sí que tenen controlada, o haurien de tindre controlada el que és la caixa, i el que són tots els fluxos, i el que és el dia a dia, sí que preveien, pues, que hi ha uns diners que de moment no han entrat i que ja fa anys que haguessin tingut que entrar, que l'entorn econòmic és el que és i que evidentment l'Ajuntament d'aquí poc temps, abans fes tu menció que l'1 de juliol, si mal no recordo, el pàrquing i l'1 de juny la piscina, però que això que és una alegria per a tots i que no neguem ni hem negat en cap moment que el seu moment hagi estat un factor de reactivació econòmica local, també posarà en marxa una sèrie d'obligacions com és pagar, no en el cas de la piscina, que seria més de forma més gradual i més estirat en el temps, no en el cas de la piscina, però sí en el cas del pàrquing soterrat, no? Per tant, les advertències de prudència continuen i evidentment a mesura que es vagin posant en marxa no només infraestructures sinó també obligacions de l'Ajuntament, doncs les advertències han d'anar en augment, no s'han de relaxar, no? I molt més en fi, amb la crisi que hi ha i mentre no es vegi un altre color, doncs sempre s'ha d'estar alerta i sempre s'ha d'estar damunt d'aquells temes, podríem dir, entenem que podrien ser doncs, per allí a on l'Ajuntament podria arribar a patir més, no?
Anem a canviar de tema. Precisament un dels temes que, bueno, que també ha sortit últimament als nostres mitjans i que bueno, pareix que no compta amb el suport, o no compta, no compta amb el suport ampli de tot el, panorama municipal des del punt de vista de partits polítics, és el tema de l'actuació, el projecte de millora del camí de Ronda. Ara fa poc vam assistir a la inauguració de tot el projecte de millora que s'ha fet de tota la zona de Sant Jordi i Calavidre. I bueno, els temes de costa sempre són molt sensibles, en tot cas des d'Esquerra Republicana, pues, en els darrers mesos s'ha fet una bandera important de l'oposició al projecte inicial de millora, no pel fet de que no vulguin que es millori l'accés ni que se li renti la cara al tema, sinó perquè consideraven que les actuacions eren massa dures per a l'entorn, i que això, pues, d'alguna manera trencava, pues, amb un patrimoni natural i paisatgístic important. Bé, des de l'equip de govern s'ha insistit moltíssim en que, bueno, que és un tema obert, un tema que es van fent pues, diferents variacions, de que es van complementant amb idees, opinions, i bueno, s'han demanat opinions al respecte. Com veu el Partit Popular tot el tema este del projecte del Camí de Ronda?
Mira, este és un projecte que com a mínim fa 10 anys que va voltant. Fa 10 anys, com a mínim. I amb aquests 10 anys ha estat el govern el Partit Popular, ha estat el govern el Partit Socialista, ha estat el govern Convergència i Unió i ha estat el govern Esquerra Republicana de Catalunya. I aquesta oposició certa que feies menció no s'ha produït en cap moment, i el projecte anava voltant por ahí i s'anaven demanant opinions i s'anava discutint i s'anava evidentment millorant entre tots, no? Per tant, Esquerra Republicana en el seu moment doncs, no vam conèixer o no vam ser capaços de conèixer aquesta oposició al projecte, ni Convergència i Unió se va oposar al projecte, ni s'oposa ara, ni el Partit Socialista es va oposar al projecte, ni s'oposa ara, ni el Partit Popular, que podríem dir que va coincidir estar el Partit Popular al govern quan se va presentar este projecte, us va ficar damunt la taula la idea, ni estant al govern se va oposar, ni ara tampoc. Per tant, seria només Esquerra Republicana la que en els últims temps pues, ha vist els defectes a un projecte que fa, ja repeteixo, com a mínim 10 anys que està damunt la taula i que pues, l'últim any ha vist els defectes. Penso que l'import... A veure, és un projecte que, evidentment, com qualsevol projecte, és susceptible de ser millorat, i pel que tinc entès i pel que he pogut, les converses que he pogut tindre amb l'equip de govern, doncs ha estat millorat, ha estat més integrat, en fi, d'alguna manera és un projecte, podríem dir, compartit per tots, menys per Esquerra Republicana en l'últim any, no? O en l'últim any i mig. Bé, penso que l'important és el que pensi el poble, no? El que pensi el ciutadà, el que pensi, en fi, els usuaris del projecte, els usuaris d'aquesta infraestructura, i està on jo tinc entès que s'ha tingut l'oportunitat de poder manifestar i de poder expressar el seu rebuig, Esquerra Republicana ho ha fet, o el seu acord amb el projecte, perquè ha estat exposat i hi ha hagut un plaç de presentar al·legacions i un plaç de poder opinar i repetir això, mostrar el rebuig o aportar o explicar com creu que s'hauria de ser per a fer les aportacions o millorar, no? Està on tinc entès, repetir això, sí que han hagut al·legacions, han hagut 12 al·legacions, però sempre de caire particular i privat, no? En el sentit de que, doncs, clar, en tota la legitimitat del món, la gent doncs, va, escolta, és que jo com accediré al xalet meu o a mi perquè m'expropies este tros, quan expropiant ni la meitat podries fer-li igual, o com d'alguna manera puc arribar a la meva caseta, no? Per tant, són al·legacions que s'han fet en el seu moment de caire particular, legítimes i defensant interessos legítims, però aquelles al·legacions que podríem aportar la població o el ciutadà, en aquest cas, en fi, els caleros i caleres, per a millorar o per a mostrar el seu rebuig, no s'han produït, no? I això, evidentment, ens fa entendre d'alguna manera que bé, que tot en aquesta vida doncs no pot ser de l'agrada de tothom, no? Però ens fa pensar que una part majoritària de la població doncs no ho veu malament del tot, repeteixo, sent susceptible de millorar, no? I el fet de que s'ha anat millorant en el transcurs dels temps doncs és que s'ha canviat tres o quatre vegades els seus elements d'integració, no? Evidentment, quan un partit, cosa bastant difícil, que de vegades pugui fer un ciutadà pel seu compte, que de vegades també, no? Però repeteixo que és més difícil quan un partit s'oposa, doncs és quan d'alguna manera busca una mica el suport o la complicitat doncs, de la part de la població que pot acompanyar-los amb este rebuig, no? I en aquest cas doncs, som conscients que s'han recollit signatures, s'han recollit firmes, desconec que el nombre de les firmes que s'han recollit, però estic absolutament convençut que l'equip de govern i l'Ajuntament, per extensió, si aquestes firmes fossin d'un volum tal que mostrés un percentatge de la població important contra aquest projecte, doncs, o bé es modificaria, o bé no es faria, o bé es faria qualsevol altra cosa, o bé s'intentaria convèncer amb aquesta gent que en un principi pot estar en desacord. Repeteixo, 12 al·legacions de caire particular, una recollida de signatures legítima per part de, doncs, dels agents polítics més en desacord amb aquesta actuació, i a hores d'ara, desconeixent el nombre, el número total de signatures, entenem que si l'equip de govern, que és que té tota la informació, veu que no té la consistència ni el volum suficient per considerar que una part raonable o important de la població està en contra, pues lo lògic seria tirar l'endavant.
Tot i que sigui el seu tràmit, és a dir, encara queda tramitació, s'ha acabat el període de presentació d'al·legacions, però l'altre dia, per exemple, el regidor de Medi Ambient va dir que, tot i que s'han acabat, que si algú volia fer alguna recomanació o volia plantejar algun possible canvi, que encara ho podia fer, que no hi havia cap problema.
Evidentment, en aquests tipus de procediments se respecta els plaços i respecta la forma, perquè si no es podria d'alguna manera retrasar sine die, pertanyen uns plaços i unes formes que respectar, i respectant, és a dir, acabant-se el temps d'al·legacions, que l'Ajuntament d'alguna manera consideri que si algú pot fer alguna aportació fora de plaç se pot contemplar, doncs, raó de més per pensar que totes aquelles que s'hagin pogut fer en un moment han estat contemplades.
Anem a avançar en altres temes. El tema de la tonyina ha sigut un dels temes que en els últims mesos, portem tres mesos parlant del sector tonyinaire, de l'encerclament català ubicat a la nostra localitat, ubicat a la Cala, i pareix que no, és a dir, que continuarem parlant en els pròxims mesos, donat que hi ha diversos fronts oberts. Per una banda, la possibilitat de reducció de quotes, que pareix que ja està clar almenys per aquest any 2010, però per l'altra la inclusió en la llista de CITES que limita el comerç exterior de la tonyina d'aquesta espècie. Fa dues setmanes van haver moviments polítics molt importants, se van presentar mocions al Parlament de Catalunya, proposicions no de llei al Congrés dels Diputats, és a dir, va haver un moviment i un posicionament important dels partits polítics respecte a tot el tema este, tot i que bé, finalment la setmana passada, a finals de la setmana passada, la Unió Europea assumia una posició comuna d'incloure aquesta espècie dins de la llista, no?
Bé, primer que res, perquè no hem tingut ocasió, perquè les vegades que hem vingut aquí al Parlem han sigut prèvies a totes aquestes mogudes a les que feies referència, doncs mostrar per part del grup municipal del Partit Popular el suport total i absolut, sense condicions, al sector tonyinaire, un sector que voldria dir, perquè doncs, bueno, les ocasions que tens de parlar amb el sector, pues així t'ho expliquen, en el sentit de que si una de les raons o la única raó per la que la Comissió Europea adopta això, val a dir, a través, me penso, si no ho tinc mal entès, de Mònaco, el primer país és Mònaco, que només, com diríem aquí la cala, la veuen a la taula, la tonyina, m'entens? Clar, és un sector potent, és un sector punter a l'estat espanyol i tenim l'orgull de tindre'l al nostre poble, i sí que voldria dir, perquè no, crec que no s'ha dit amb prou suficiència, el fet de que un sector innovador, no? Un sector innovador i un sector que ha apostat clarament pel coneixement, tant ha apostat pel coneixement que en la comunitat científica s'ha el sector de la cala, i per això especialment perquè hem d'estar orgullosos, en la comunitat científica s'ha anat a poc a poc demostrant la idea de que aquest tipus de pesca sí és sostenible. S'ha demostrat que les tonyines en cautivitat, en contra del que es creia prèviament, les tonyines s'hi desoven, si d'alguna manera són sostenibles, és a dir, que no menguen, no rebaixen la quantitat de tonyines a la mar, no? Se pesquen adultes, se permeten desovar, i és important reconèixer l'esforç en coneixement que han fet el sector del nostre poble al poder demostrar en un sector important de la comunitat científica allò que estava mal entès i que era una pesca insostenible, que avui s'ha demostrat amb este sector científic de que sí que és sostenible. A partir d'aquí, jo desconec que els interessos que es puguin moure la Comissió Europea a fer cas d'un primer que diu, com pot ser Mònaco, que diu que això és insostenible i tal. Desconec els interessos que hi ha detrás. Confio pel bé del poble i pel bé del sector en particular, i sobretot pel bé del poble, i si ho desitjaria, que el pes en este cas de Japó i Estats Units ajudin a que no s'inclogui la ton roig, no? La tonyina no s'inclogui dins d'aquesta prohibició de comercialització internacional de la tonyina, no? Seria un cop dur pel poble, seria un cop dur i injust al mateix temps, un cop demostrat que és un sector totalment sostenible, no? Que és una pesca totalment sostenible. Per tant, no només seria dur, sinó que també seria injust. I no sé com se podria arribar a reparar això després, jo. Per tant, després, com ben bé has dit, de que la Comissió Europea hagi acordat proposar al CITES de que s'inclogui, desconeixen els interessos que es mouen, que evidentment, que amb tota seguretat hi ha interessos que es mouen, però els desconec, per tant, no puc valorar-los, però sí que tinc l'esperança que Japó i Estats Units, que són potències dins del CITES també, pues puguin aturar aquesta injustícia que es pretén fer.
Tot el referent, han hagut diferents posicionaments, com li comentava, fins i tot al Congrés, al Parlament, tots els representants del territori s'han més o menys posicionat. Se va aprovar una proposició de fet se'n van aprovar dos o tres relacionades amb el suport al sector de la tonyina roja, però precisament se va aprovar una proposició de llei a instàncies de convergència, on es demanava, on el Congrés es postulava en contra de la inclusió d'aquesta espècie dins d'aquesta llista de la CITES. Se va aprovar per unanimitat amb la participació de Partit Popular, Partit Socialista, Convergència i Unió i els grups i els partits del grup Mix, que en este cas es va donar el fet de que va ser un representant d'Esquerra Republicana el que va votar i no un d'Iniciativa, que potser hagués pogut canviar el vot. Per tant, és si més no, costa d'entendre que el Congrés de Diputats del Govern aprovi una proposició no de llei i que després l'Estat espanyol no sigui capaç de defensar una altra cosa a la Unió Europea, és a dir, i que es digui, sí senyors, donem suport amb això.
Bé, repeteixo que desconec, ja he començat dient que desconec els interessos de per què la Comissió Europea i al final cap voten tots allí i tots els països, no? I Espanya és un, hi ha altres que podrien tindre el seu pes, com pot ser Itàlia, com pot ser França, que també doncs, és una pesquera que practiquen, però en definitiva en fi, la metodologia i el format que s'utilitza per arribar a aquesta solució, no sé si deuen votar els 27, no sé com ho deuen fer, o 27 representants, no sé com ho deuen fer, però el que està clar és doncs, que cadascú busca les seues aliances i l'Estat espanyol és un més entre tants, no? La qüestió ja no parlaria tant en... quan jo et feia la reflexió i la valoració que et feia, te la feia en tant en quant a Calero i en tant en quant, més que en tant en quant a membre del Partit Popular, no? Que evidentment va donar suport amb aquesta proposició, però repeteixo que no només és dura pel poble, sinó que a més és injusta, s'està fent una injustícia i convé, doncs, bueno, convé deixar-ho clar i convé dir-ho. Jo només te puc dir que desconec que els interessos que mouen i ara, per exemple, si no s'acabés incluint el CITES, clar, seria per l'oposició frontal de Japó i Estats Units també, no? Clar, que preguntaríem com pot ser que Europa junta tota la comunitat europea digui una cosa i vingui a Japó i Estats Units i la revoquen, tal. En definitiva estem parlant d'interessos que desconeixem la majoria que es mouen i com van els canvis, perquè si hi ha alguna cosa hem après de la comunitat europea, que és que en definitiva és una comunitat d'econòmica, de mercancies i d'interessos, i de vegades sacrifiques un sector per poder traure contrapartides amb un altre, no? Per tant, desconec els interessos dels països que han sumat majoria per proposar això al CITES, però en tot cas estem d'acord, bueno, estem esperançats, repeteixo, estem esperançats en que d'alguna manera Japó i Estats Units facin el paper que permetria que això no s'inclogués, no? El fet de que un país voti de forma interna una cosa i de forma Europa una altra, pues, se m'escapa evidentment perquè no tens la informació i perquè no saps els interessos que s'estan movent ni els cromos que s'estan canviant, que només ho saben ells. Però, en fi, la Comissió Europea, per bé i per mal, doncs és la comunitat més... No, la Comissió Europea, la comunitat europea, per bé i per mal, és això, canvi de cromos constants, de vegades sacrifica un sector en arguments pelegrins, com seria este cas, per doncs, beneficiar altres sectors o beneficiar altres interessos. Desconec això, no em veig amb coratge de poder valorar-ho, però el suport que han de tindre el tinen, però no és el suport que els ho fa falta, no? El suport que els ho fa falta en aquest cas seria el suport de potències mundials com podria ser Estats Units i com podria ser Japó, que possiblement sí que el tinguin.
Per tant, el sector té tot no només el dret del món, sinó té la necessitat de pressionar tant el govern català com el govern central i demanar, com reclamen, aquest suport incondicional de tothom, no? Perquè pareix que estiguen una mica tocats per tota mena de problemàtiques que van a cada vegada a minvar més i més aquesta activitat.
Bé, el sector el que ha de fer, que és el que està fent, no? És a dir, aquesta pressió que tu nombres és no afluixar-la, i menys ara que ja no estem atençant els moments decisius, no estem atençant el moment clau, no? No afluixar, i no només una pressió, podríem dir, nacional, sinó a veure si hi ha algun moviment que desconec, l'ho vist també este cas, això, en fi, no deixar-ho i apretar el màxim que pugui amb tots els mitjans que pugui i allí en puga. En fi, per tant, fa el que toca per defensar uns interessos legítims i més que res justos, no? Perquè s'ha pogut demostrar d'alguna manera que, i s'ha pogut demostrar científicament, no en una conversa de carrer, s'ha pogut demostrar que aquesta pesquera és sostenible, i si la volen incloure el CITES és perquè diuen que és insostenible, no? Cosa que científicament s'ha pogut demostrar que no és cert que sigui insostenible. Per tant, jo, ells saben com se mou, com se mou les aliances, com se mouen els fils que fan prendre una decisió o no amb aquest tipus d'organismes, als quals pues, me consta que hi han anat i que han anat a altres anys i que, en fi, i que ha estat sempre una espasa de Damocles que mig ha penjat per aquí i que això podia passar i tal, i per tant, pel compte que tenen, pues, han estat perfectament informats del que podia passar i per tant han sudat temps de preparats, no? En fi, els partits, com tu ben bé has dit,
el Partit Popular ho té clar, és a dir, vostè m'està donant una opinió particular també, però com a Partit Popular vostè ha parlat amb gent, càrrecs del seu partit?
Bé, el Partit Popular, els càrrecs, per exemple, tant a Catalunya com a, doncs, bueno, a Madrid, en aquest cas, no? Els càrrecs del Partit Popular de Catalunya, per exemple, i per exemple el secretari general del Partit Popular de Catalunya, Rafa Luna, ha estat president de la Comissió de Pesca un munt d'anys i coneix la problemàtica i coneix perfectament el sector, no? Fa dos anys, tres anys, me'n recordo, vam tindre ocasió de poder portar el que va ser ministre d'Agricultura i Pesca, Arias Cañete, també a la Cofreria de Pescadors, i també coneix el sector de primera mà, i a més són persones que d'alguna manera pues, han pogut, si no Rafa Luna, si l'exministre, coneix de primera mà com se mou el tema aquest, no? I per tant estan perfectament conscienciats de la importància de que té pel poble i per la província i per a Catalunya aquest sector, i per altra part, com he dit abans, el que seria totes les eines, tots els instruments de coneixement que la pròpia empresa, que el propi sector ha anat invertint i ha anat desenvolupant en els últims anys, ha fet que allí on pertoca, que seria la comunitat científica, poder establir o no establir si és una pesca sostenible o insostenible, me consta que fa uns anys per aquí, un parell d'anys així, s'ha pogut d'alguna manera demostrar allò que en un principi no estava demostrat, i qui és que el sector està desenvolupant una pesca sostenible. A partir d'aquí, repeteixo que la Comissió Europea o que la Comunitat Europea es mou per interessos i desconec els interessos que poden haver detrás, però que evidentment el Partit Popular i tots els que s'han manifestat en el Congrés dels Diputats, com el Parlament de Catalunya, amb el Partit Popular inclòs, pues, han posat de manifest, no, pues, este suport i el coneixement de la importància que té el sector, pues, per a Catalunya i per la Cala en particular.
Hi ha alguna altra cosa que vostè, bueno, tingui interès en parlar respecte a l'acció de govern, respecte al que vostè veu que està fent l'equip de govern, respecte a algun tema de l'àmbit municipal que em vulgui parlar?
Bé, a veure, jo sí que voldria fer una reflexió sobre algo, no?, que ha anat apareixent els últims dies en la premsa provincial, en aquest cas el diari de Tarragona, en el sentit de que si no es parla, perquè no he sentit parlar a ningú, ni a la ràdio, ni als quatre cantons, podria donar a entendre que algo passa quan els partits de l'oposició ni comenten ni parlen d'un fet que des d'un punt de vista polític, si no es tingués coneixement de tota la informació, podria parecer estar xocant, no? Que no es pare. És dir, que per exemple es digui al diari Tarragona que l'alcalde de l'Ajuntament, que el regidor de Governació i que el cap de policia i d'això vagin a declarar per una sèrie de delictes comesos, crec que s'ha de parlar molt més si parla la premsa provincial, i el fet de que no es parli a nivell municipal podria inclús, repetir això pareix estar raro, no?
Jo li puc dir que la setmana passada dins dels serveis informatius de la casa se'n va parlar d'aquest tema.
Se va de la notícia, una cosa és parlant, no?
Se va de la notícia, sí, com a notícia, efectivament.
Se va de la notícia, però no se n'ha parlat, no? Jo el que dic és que, primera, evidentment estàs en un estat de dret i els tribunals, els jutges diran el que pertoqui, però en si les acusacions formals i admeses a tràmit pareixen ser bastant greus, no? I en aquest sentit val la pena aclarir a la població que quan del que estem parlant o del que s'està parlant, perquè si no es pareixeria clar, si tu llegis un titular, l'alcalde i tals, acusats de prevaricació no sé què, i ningú obre la boca, pareixeria raro. A veure, estem parlant del que serien doncs, les famoses casetes de tros que d'alguna manera s'han descobert a última hora al nostre terme, no? Des d'aquest punt de vista, el fet de que en siguin tantes tot fa pensar que fa molts anys que això que es va fent i que no és recent, no? És a dir, que no són cents o mils de casetes de tros que s'han descobert ara fa un any o dos, no? El fet de descobrir-les ara tantes vol dir que fa molts anys que s'està fet i tots sabem que no es pot donar permís i no es pot d'alguna manera permetre fer una caseta de tros. Pues bé, tot ve arran d'això i per això crec i considero que està en la confiança de que els tribunals sabran resoldre conforme a dret el millor tant pel poble de Cala com pels ciutadans, però està fora de tot dubte, no? Però sí que creia important aclarir que quan llegim aquest tipus de notícies als diaris i més parlant d'acusacions tan greus, fa referència a aquestes casetes que s'han descobert últimament, que seria pràcticament tot el terme.
Tot el terme municipal. Aquesta és una pràctica, les casetes de tros són fets tradicionals que es donen a terme en aquest terme o en tots els termes municipals.
Sí, veiem que això és una constant, no? Jo recordo ara fa 3 o 4 anys que també va haver algo similar als ports, allí al de Tortosa, que si hi havia xalets, els barrancs i tot això, no? Bé, en tot cas no es poden d'alguna manera no està permès aquestes casetes i ara ens trobem que n'hi han de fetes, no?
Arran de les denúncies, no?
Arran de les denúncies produïdes i arran que el fet de aquestes denúncies, més enllà del que puguin resoldre els tribunals, arran d'aquestes denúncies s'està investigant tot el tema de les casetes de tros al poble de la Cala, que evidentment, com tu fes menció, n'hi han a tots els pobles i que s'investiguen les de la Cala, no? Arran d'aquestes denúncies, no? Però bé, crec oportú dir-ho, perquè a vegades quan tu llis un titular,
l'alcalde ha d'anar a
declarar per prevaricació, per això, per allò, però, no, aquí ningú obre la boca. No, estem parlant de casetes de tros i el fet de que ningú obri la boca, doncs és que ens sorprèn a tots els partits de l'oposició, el mateix que el partit de l'equip de govern, el fet d'haver descobert ara aquestes casetes fetes al nostre terme.
Això pot ser produït perquè d'alguna manera és una pràctica que s'ha fet sempre, és a dir, tothom ho ha fet, tothom ha callat, tothom...
No sé si s'ha fet
sempre. Deixat, més que s'ha deixat fer.
No sé si s'ha fet sempre, però el cert és que el nombre de casetes que hi ha, pues, tot apunta o podria pareixer que s'ha vingut fent des de sempre.
Alguna cosa més respecte a l'actualitat de l'Ajuntament i tot el que fa esment a l'acció de govern?
Res més.
Pues molt bé, regidor, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i l'emplacem fins al pròxim programa del Parlem-ne, en aquest cas abans arribarà la tertúlia per vostè, però fins al pròxim torn on el Partit Popular tingui ocasió d'expressar la seva opinió a través de la seva paraula. Moltíssimes gràcies.
Dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, parlem-ne.